Un bloqui mèrit.
Els passatgers els ajuda.
Jo crec que comença a manipular tota la situació per sortir-se'n. No, perquè hi ha aquest segrest d'aquest avió que no se sap exactament què volen fer amb l'avió. Spoiler, els segrestadors no són d'Al-Qaeda ni d'ISIS, sinó que tenen suposadament un altre propòsit, jo crec que pecuniari, no? Però no saps ben bé, tenen molta informació de la gent de la tripulació i de més, i Idris Elba encara no sabem ben bé què és, no? A la seva vida normal, com a passatger d'avió, però comença a fer tot tipus de coses, no? Que dius, aquest tio està fent coses molt estranyes.
Algú té, algú té amagat alguna cosa.
Per aconseguir reduir la situació, no? Com a mínim que l'avió aterri en normalitat.
Realment intriga més quina és l'agenda de l'Idris Elba que la dels segrestadors, perquè dius, aquest tio què està fent? Què està fent aquest tio?
Això està molt bé. Mantenir aquest misteri, el que passa que no sé si sabrà mantenir-lo durant 7 capítols, perquè la sèrie...
Però a mi em sembla...
El segon ja no el manté.
No, el segon el manté, i tant que el manté. És molt entretinguda.
Però ja m'agrada.
Perquè llavors he entrenat els personatges.
Molt entretinguda.
Sèrie prescindible al 100%.
Sí, perdó, a veure, Blai, Noé i Toni, sí.
Molt entretinguda.
Òscar, ni por
a somor. Ja hem vist això dels segrestos d'avions mil vegades. I a més, Idris Elba sembla que passi per allà.
No.
Tu sí que sembla que passis per allà. Tu sí que sembla que passis per aquí.
Com tu, cada dissabte.
Agafa la caixa d'eines.
Sabem si va amb ulleres de sol, Idris Elba, a l'avió o no?
No, però poc li falta.
Tenim el nostre... Tenim l'àudio de l'Òscar per aplicar-lo.
No, que diu, home.
Quina llàstima.
A mi em sembla una sèrie prescindible. A mi no m'ha enganxat en absolut.
Que ningú s'esperi que és 24, això, perquè no ho és.
No, home, per Déu.
Però a mi aquest aire casual de l'Idris Elba allà fent les seves coses a l'avió és el que m'agrada.
Com si estigués amb els seus. Idris Elba és un tio que no es posa nerviós, no perd. Hi ha 7 persones que han segrestat el seu avió i el tio està allà...
Sí.
Bueno, ja parla, no? Escolta, no. Ja parla amb un segrestador, ja parla amb un passatger...
Sí, podria ser pitjor.
Li diu a no sé què aquestes senyores...
Si puja una miqueta a les celles, diu, sembla que segrestaran un avió.
Per això deia que sembla que passava per allà. Si estigués a un hotel d'aquests de pulsera i mojito, faria la mateixa actuació. Saps el que vull dir, no? Doncs a partir d'aquí, vinga, a gaudir de la sèrie.
Precisament això és el que fa la sèrie...
Sí.
El que fa la sèrie graciosa, crec, o entretinguda, és que no és un agent de les forces especials que està allà, no saps el que et farà, no? I que...
No és Liam Neeson, per dir-ho d'alguna manera, no?
T'arrenca el braç i et colpeja amb
el cap. Llavors, Idris Elba, la seva actitud per intentar frenar la situació és una mica com el Brock quan va enviar aquest missatge, no?
Sí, exacte. Sí, tranquil.
Agafeu la capsa de les eines.
Sí, exacte. Sí, tal qual.
Agafeu la típica serreta aquesta, saps la serreta petita per tallar fustes?
Escolta, penjaré la foto.
I moveu el braç que aguanta la serra de forma...
M'encanta el pa-pa-pa.
De banda. Bé, va, aquest...
No, el que vull dir és que, com que això sí que ho hem vist moltes vegades, però crec que no hem vist mai a un tio que intenti arreglar un segrest parlant amb gent.
Oye, deja que te cuente.
Ara parlo amb aquest, ara parlo amb l'altre, saps? Una mica com més calmat.
I per què el deixen aixecar?
No és Liam.
No, ell com si estigués a casa seva, de veritat. Va per l'avió com si estigués al saló de casa seva. És inaudit. Aquesta sèrie és una comèdia, ara comença.
No, de veritat. Secuestro en el aire. Us el recomano, us ho passareu bé.
Apple TV. Secuestro en el aire. I l'última, Disney Plus... Arriba, és que jo de veritat, prou ja de les grandes esperances. És que quants cops s'ha adaptat grandes esperances?
400 adaptacions d'aquest llibre.
Per favor, prou.
When I was young, I was blinded.
És que Charles Dickens està ja...
Està removent-se a la seva tomba una miqueta.
Han explotat molt.
Charles Dickens està més fart que Tolkien.
Sí. Voleu deixar les esperances ja?
Que Tolkien també s'aixecaria i diria, a veure, nen, net, viu. Mira un moment.
Que entrega el cinturó.
Deixa ja de vendre, m'entens o no?
Però ho dic de veritat, quantes adaptacions portem entre sèries i pel·lis de grandes esperances?
D'aquesta.
Aquí el que ha volgut fer el creador de la sèrie és el mateix de Peaky Blinders, que el que ha volgut fer és algo més fosc, com més contemporani, canviant la trama una miqueta, el caràcter dels personatges fent-la més fosca. Hi ha una mica de tot a la sèrie, hi ha sexe, hi ha violacions, hi ha...
Sí, violacions,
sí. Sí, és aquest rotllo, que li agrada.
Violència extrema.
I llavors jo crec que ni la Olivia Colman aixeca això.
No us ha agradat a ningú, eh?
A mi
Jo estic... No. És que no, no crec que aquest llibre de Dickens, que a mi m'agrada molt, no li cal aquest enfosquiment i aquesta, aquests agregats de violència i de tot això. Sí. És com que no li cal. L'història és bona, ja, de per si.
Comença, hi ha dos quatre espelmes.
Dius, bueno... Gòtic, gòtic.
Ja hi ha una sessió de sadomaso.
Sí, que no ve a
que dius, què fa?
Aprofundeix aquí.
No, em vaig quedar amb això, flipant.
Què fa?
I gent parlant,
no,
gent parlant amb veu aixeta tot el rato.
Sí.
Què dius, ara?
Que a Olivia sí. Colman fumant opi allà, que sí. Dius...
A senyora, mi saps,
senyora
que,
Javi,
saps què falta? Falta Idris Elba per la casa. A veure, Gito, passa-se per la casa.
Aviam, senyora.
Ara he anat a mirar a veure algunes adaptacions. Hi ha adaptació del 1917...
Home,
perdona, hi ha una boníssima que és adequada.
Jack Pickford. Any 22, any 34, any 46, any 54, any 59, any 67, 74, el 81, el 83, el 87, el 89, el 80, el 98, el 99, el 2000, el 2011, el 2012, el 2012 una segona vegada, el 2016 i ara el 2023. Voleu deixar...
Quina bogeria.
Great Expectations.
Ja, la bona és la de Cuarón, repeteixo.
Sí, la de Ethan Hawke i la
Gwyneth
Paltrow. I el Robert De Niro, crec que era...
Sí, aquesta és collonuda. Aquesta d'Olivia Colman?
No.
Great Expectations. Va, voleu fer una més o no?
Sí, oh, ja. Aquesta
de la secta.
De la secta, sí. Sí. Podem parlar.
Està molt bé. Sí.
La secta.
Sí. La secta.
A veure.
Música de secta. 548.
500 días.
500 días haciendo radio.
Patricia es mi hija mayor. Una chica totalmente normal. Si
pudiera... La sèrie de Disney Plus es diu 548 días, captada por una secta.
Que explica la història real d'una noia, la Patricia Aguilar, una noia d'Elx, que va ser enganyada per un senyor que enganyava dos joves fent-nos creure que era el Masías.
Un guru sexual, dels de tota la vida, que agafen a nenes que són menors, les impressionen, i a partir d'aquí les abdueixen.
Que estan passant per un moment complicat a la seva vida, i en aquest cas la sèrie documental que explica la història de la lluita de la família per trobar la seva filla, i a la vegada
bàsicament ella va explicar la seva història. Bàsicament aquest senyor,
que és
un depredador.
Sí,
perquè a més tenia el Facebook, tenia com 2.000 noies allà que anava veient el que publicaven, i llavors ell veia les febleses i les vulnerabilitats de les persones, i a més que es va passar amb aquesta noia en particular 2 anys parlant amb ella, fins que la va convèncer perquè aquesta tia agafés un avió amb 18 anys i marxés cap a Perú.
No és bèstia, jo crec que sobretot parla de la fragilitat humana, no? En determinats moments de la vida que ho estàs passant malament o surts d'un trauma o t'ha passat qualsevol cosa que no pots processar i de sobte apareix algú, no?, que et diu que té la recepta miraculosa per fer que les coses vagin millor i et tira dels seus braços i acabes en una situació en què realment ets esclau d'algú, no? És una cosa molt fotuda. Jo crec que la sèrie, a més, està molt ben feta. Té alguna cosa que no m'acaba de fer el pes, que no sé exactament què és
a
encara.
A nivell formal, és com que no m'acaba de... O sigui, sembla com molt imposat tot. Quan ho comences a veure, la dius, això és un fet real.
Però és veritat que la història és tan potent...
Enganxa molt.
Que està per sobre de tot. I jo crec que és una història també que serveix amb... Com es diu Moraleja en català?
Moralina, no?
Sí, Moralina.
A Moralina, que té això, no? No, Moralina no és. És Moralina. Moraleja no és Moralina. Moralina és una altra cosa.
Bueno.
La Moraleja és com el missatge.
Sí,
el missatge de la sèrie, bàsicament, és que vigilis molt, no, sobretot quan tens fills, amb qui parlen.
Missatge,
amb qui parlen. Sí. Amb qui parlen o amb qui deixen de parlar i sobretot què fan. No dic que els controlin, però que sempre tinguis un ull posat, no? Sobretot quan ho estan passant malament a determinades èpoques, amb qui parlen i deixen de parlar.
La moral.
Sí, Moralina no és.
La moral. No ha volgut
estafar. No, ha colat.
Aquest documental es pot afegir perfectament a aquesta sèrie de documentals de Netflix que hem vist sobre els perills d'internet, com el timador de Tinder i tots aquests. I, de fet, jo crec que seria molt interessant.
Però aquest és molt més fotut.
Aquest estaria molt bé que els adolescents el veiessin acompanyats dels pares per veure i estar una mica a la guaita dels perills d'internet.
Si la voleu anar a buscar, 548 dies captada per una secta.
El seu responsable és el mateix que va fer l'Estado contra Pablo Ibar, que era aquella sèrie documental sobre la història d'aquell tio que encara continua el corredor.
El puny, obre aquest puny, Xavi, a veure què tenim, si tenim diners. A veure si tenim algun iogurt, algun flan.
Se sent terrible, això que esteu fent.
Xavi, no.
Jo no sóc la Carbassa Ruperta.
No ets la carbassa, Rupert? No ets la carbassa, Rupert?
M'explico?
No ets la carbassa, Rupert?
No vaig, podria ser tenir premis al darrere de la porta per veure què és el que...
Podria ser la nostra carbassa.
Ara uns dinerets, ara un iogurt, ara un...
Escolta, no, parlant de iogurt, tenim notícies als flams. El senyor Fageda s'ha posat contra nosaltres.
En Fagedes.
El
espero
capità
no.
Fageda.
Espero
que no. Fageda,
Xavi, un consell. No obris el puny. Tanca. Vas així.
El senyor de la caixa d'eines,
atenció,
agafa la caixa d'eines que tenim a casa i trenca-li el cap,
Òscar Broca. Promocionant la violència en directe ara mateix, la Imorenca.
Ja està.
Les 12 i ja està. I problema que resol. Així va començar tot el tema de...
Vinga, doncs jo vaig a casa, que haig d'esperar que arribin els flans, el bolquet de flans, i arribar a casa.
Sou insuportables. Aneu passant, va, aneu passant, que tinc feina.
Javier Bundó, que moràs.
Òscar Broca. Blai Morell, Toni García, Noemí Escribano, adeu-siau, eh?
Adeu.
Adeu, adeu. Dotze i deu minuts. Va, temps d'actualització amb la Marina Arbós. Què tal, Marina? Bon dia.
Bon dia.
Ja són 1.300 les persones detingudes pels aldarulls d'aquesta nit passada a França.
És el balanç de la quarta nit consecutiva de protestes en diverses ciutats franceses. Marsella ha estat un dels punts més calents de la nit. S'han vist intents d'assalts a supermercats i fins i tot a botigues d'armes. A Lió, les manifestacions també han estat violentes i a la capital, a París, les protestes van acabar amb barricades en foc al mig del carrer. La mort d'un jove de 17 anys per un tret de la policia també ha encès altres països, com Bèlgica. Les protestes s'han concentrat a la capital, a Brussel·les i a Liège, a l'est del país. Hi ha gairebé un centenar de detinguts. Una escalada de violència a França en què els mitjans de comunicació hi han tingut un paper fonamental. És la conclusió que ha plantejat fa una estona al Via Lliure de RAC1 el filòsof, politòleg i especialista en geopolítica i migracions, Sami Nahir. Diu que hi ha certs mitjans de comunicació que alimenten la marginació de determinats grups socials.
El elemento nuevo es el papel de los medios de comunicación, que incentivan sistemáticamente el racismo y que han transformado el campo mediático en campo de guerra cultural contra estas partes de la población que no tienen voz, que están totalmente excluidas.
Nahir alerta que això suposa una guerra mediàtica molt difícil de controlar. Creu que el govern francès està absolutament desbordat i que ara per ara no té els mitjans per frenar aquesta onada de protestes. El filòsof alerta que la situació no s'arreglarà fins que se solucionin els problemes de fons. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un nou paquet d'ajudes a Ucraïna per un valor de 55 milions d'euros i reafirma el seu compromís amb Kiev. El president del govern espanyol ho ha dit en un discurs al Parlament ucraïnès. És l'escenari que ha escollit Sánchez per iniciar la presidència espanyola de torn a la Unió Europea. Més detalls, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Ha sigut un discurs d'uns 20 minuts aproximadament i que ha acabat amb una llarga ovació dels diputats del Parlament ucraïnès. Pedro Sánchez ha explicat que donen ple suport al pla de pau d'Ucraïna i que el compromís d'Europa amb el país durarà tant temps com sigui necessari. El president del govern espanyol també ha dit que la Unió Europea acompanyarà Ucraïna en el seu camí per adherir-se al Club dels 27.
Estic aquí per dir-vos que donarem suport a Ucraïna sense importar el preu a pagar. Us ajudarem a aconseguir l'objectiu i l'aspiració de ser una nació sobirana dins la família europea.
En aquest discurs, Sánchez també ha anunciat un nou paquet d'ajuda econòmica valorat en 55 milions d'euros. En poc menys de mitja hora, ara el president del govern espanyol es reunirà amb Volodymyr Zelensky i després tots dos faran una declaració conjunta a la premsa.
I a aquesta hora comencen les oposicions de professors. Més de 36.000 persones optaran a les 13.000 places de docència en unes proves que tot just acaben de començar. Es tracta del procés extraordinari d'oposicions més gran de la història. Tot i això, des del sindicat majoritari de docents, USTEC, avisen que les instruccions han arribat a l'últim moment i que la gent s'ha hagut d'espavilar. N'ha parlat a RAC1 la portaveu Yolanda Segura.
Clar, si no hi ha unes instruccions molt clares i es donen amb temps, doncs la gent ho ha anat una mica preparant allò a cigues.
També critica que el concurs de mèrits ha premiat els qui tenien més anys acumulats d'una especialitat concreta i no pas el total d'experiència. I encara sobre oposicions, des de fa una estona, que una part dels aspirants que es van presentar a les oposicions de funcionariat d'ara fa dos mesos, que ja estan repetint els exàmens. Avui unes 3.600 persones tornen a examinar-se, per exemple, per places dins dels agents rurals o les presons. Això sí, alguns dels opositors es queixen d'haver-se de tornar a examinar.
Inconscientment hi ha com una desmotivació, és absurd, i després, que em perdonin, però que trobo malament que les persones que no van poder presentar-se l'altra vegada, ara s'hi puguin presentar.
Va ser un pal, perquè et vas esforçar molt durant temps i sorties ja dient de feina feta, i quan ens van dir que s'havia de repetir, per mi va ser com un cubell d'aigua freda.
Els aspirants d'avui se n'hi sumaran 9.800 més que s'examinaran el cap de setmana que ve. I avui, que comença el primer cap de setmana de juliol, hi ha diversos trams de complicacions a les carreteres, sobretot les que van cap a la costa. Destaquen 12 quilòmetres de cues entre Llinars del Vallès i La Roca, en sentit Girona, 6 quilòmetres entre Montornès i Mollet, també sentit Girona, i 7 quilòmetres i mig entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, direcció Tarragona. I ara els esports, amb Quim Salvador.
En marxa el Red Bull Ring, el shootout que determinarà la graella de sortida de la cursa sprint d'aquesta tarda al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. El madrileny de Ferrari, Carlos Sainz, ha fet el millor temps per davant de Max Verstappen i Nico Hülkenberg. Fernando Alonso, cinquè, ha quedat eliminat Lewis Hamilton en aquest primer torn. També ha arrencat a les 12 el circuit de Barcelona-Catalunya, la 28a edició de les 24 hores de motociclisme. En futbol, Adrià Pedrosa ja és oficialment nou jugador del Sevilla. El lateral català ex de l'Espanyol estava lliure de contracte després de no renovar amb el club blanquiblau i serà sevillista fins al 2028. En bàsquet, Jordi Serracanta ha dimitit del càrrec de president del Manresa. L'actual comissió executiva assumirà les tasques de gestió del club fins que es nomeni i es ratifiqui nou president del Baxi Manresa. El Barça ha tancat un acord per 4 temporades amb l'alè del Joventut Joel Parra. Per poder refitxar, ha de negociar el preu de traspàs amb la penya o bé pagar la clàusula de rescisió d'1 milió d'euros. El Barça de futbol sala ha fitxat el portuguès Eric Mendonça, esquerrà de 27 anys que pot jugar de tanca o d'ala. I a 1:15 arrencarà Bilbao al Tour de França amb la sortida d'una etapa de 182 quilòmetres que s'acabarà també a la capital biscaïna.
I el temps aquesta tarda, la calor es mantindrà ratlla amb moltes màximes entre els 25 i els 30 graus. El sol continuarà dominant a la majoria de comarques, però al nord del país s'escaparan alguns xàfecs o tronades puntuals més probables al Pirineu i entre Girona i la Catalunya central. Demà tornarà a ser un dia de força tranquil·litat amb moltes estones de sol i algun xàfec de tarda a les mateixes zones que avui.
Ara passa un minut d'un quart d'una. Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
I de seguida mirarem cap a l'espai amb aquesta operació que es produeix avui de l'Agència Espacial Europea amb talent català també per investigar algunes de les coses, un dels misteris més importants ara mateix del cosmos, com és la matèria fosca i l'energia fosca. De seguida mirarem de preguntar-nos què és. Però abans... Avui és el Canet Rock, amb Stay Homes, amb els Amics de les Arts, amb Pèl de Gall, amb 31 Fam, que es reuneixen avui en un dels grans festivals de la selecció musical del país. Si voleu viure aquesta nit màgica i plena d'emocions, però no teniu entrada pel festival, doncs podeu seguir totes les actuacions en directe a la plataforma laxarxamés.cat i a la vostra televisió local a partir de 3:15 de la nit. I a més podreu també veure el que tots els assistents esperen, que és finalment la sortida de sol. Podeu viure la música a la xarxa més.cat, la teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Parlem. Tot i que 9 de cada 10 espanyols consideren la vista com el seu sentit més valuós, només un de cada 3 es fa una revisió periòdica. Marc Perea, com a especialista en salut visual a Òptica 2000, això és raonable?
No gaire, sobretot després dels 40. Igual que ens fem revisions mèdiques anuals, per què no ho fem amb la visió? Els nostres exàmens visuals són personalitzats i molt complets i detecten a temps possibles alteracions visuals i de salut ocular.
Per això l'eslògan d'Òptica 2000 és «Els teus ulls ho mereixen, oi?». I on us podem trobar?
Als centres del Corte Inglés. Així, els clients es beneficien de tots els avantatges que ofereix el centre, com amplis horaris, pàrquing, paga amb la seva targeta...
I, a més, ara s'ha d'aprofitar la promoció 2x1.
Exacte.
Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 400 grams de filets de pollastre ara per 2,49, t'estalvies un 24%. I meló pell de granota per 0,75 al quilo, t'estalvies un 24%. Lidl, marca la diferència.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar free in the sky? Doncs grava't simulant que estàs free in the sky i guanya un any de vols free in the sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris. descobreix la Catalunya del 1871 i 72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon, del 8 de juny al 3 de setembre, al centre KBR Fundació Mafre, a tocar de la Torre Mafre.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Les 12 i 20 minuts i ara ens endinsem a aquesta hora del matí en dimensió, podríem dir-ho així, desconeguda. Estem de revivals, perquè entre Indiana Jones i això, tela. Perquè si no hi ha contratemps, aquesta tarda a les 5 i 11 minuts, hora nostra, sortirà de Cap Canaveral una missió de l'Agència Espacial Europea que pretén respondre a un dels grans misteris que ara mateix hi ha al cosmos. Vol mirar d'esbrinar de què està fet el 95% de l'univers que no coneixem. Estem parlant d'allò que s'anomena la matèria fosca i l'energia fosca. Dos elements que la ciència encara no ha pogut o no ha sabut del tot explicar. Se sap que existeixen, però no el 100% en què consisteixen o quines propietats tenen. Doncs bé, hi ha una missió anomenada Euclid que ha de servir per crear el que serà el mapa més gran i més exacte de l'univers i que compta, a més, amb talent català. Ens acompanya a l'estudi el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, el senyor Ignasi Ribas. Què tal, Ignasi? Molt bon dia, benvingut de nou.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ben trobat al Via Lliure. Bé, abans de seguida mirarem d'anar a Cap Canaveral, a veure si de l'última hora des d'allà, amb alguns talents nostres del país, que ens expliquin com està la situació. Però abans, et volia preguntar, què és el que s'està a punt de fer? Què és el que passarà aquesta tarda? Quina és aquesta missió?
És una missió que es va aprovar fa uns anys. Les missions sempre triguen molt de temps, eh? Sí. Es va aprovar fa més de 10 anys a l'Agència Espacial Europea i l'objectiu és construir un telescopi que s'envoli a l'espai i que prengui imatges molt profundes de l'univers, no? Per fer el que en diem un cartografiat o un mapa. Mesurar milers, de fet milions, milers de milions de galàxies per determinar-ne una sèrie de propietats i fer un mapa tridimensional de l'univers, no? És a dir, que on estan aquestes galàxies, com es relacionen entre elles i a quina distància estan, de manera que podem entendre quina és l'estructura de l'univers a la més gran escala. Això és el que farà la missió des del punt de vista de recollir dades. Uh-huh. I després, interpretant aquestes dades, donarem resposta al que comentaves a l'entrada, és de què està fet l'univers, què és aquest 95% de composició de l'univers que desconeixem.
El que no és aquest 95%, què és? És a dir, el 5% que coneixem, què és?
Nosaltres.
Nosaltres. Sí. Els planetes i les persones i els animals i les plantes.
I les estrelles i el gas que hi ha. Totes les altres coses que es poden veure, és que és molt fort això, Que puguis veure només una vintena part del que està fet l'univers. I és tot, El que nosaltres pensem que és tot, és a dir, l'aire que respirem, la matèria de qualsevol mena, aquest és només un 5% del total del contingut de l'univers.
Mm-hmm. I aquesta és la que tenim controlada, diguem-ne. Sí. En sabem les propietats, sabem els noms que els hi hem posat nosaltres mateixos, etcètera, etcètera, però la gran majoria de tota la resta no sabem què és.
De fet, un 27% d'aquest 100% total és el que en diem matèria fosca. Mm-hmm. I aquesta matèria fosca sabem des de fa més de 70 anys que existeix. És a dir, és una cosa relativament vella en el món aquest que estem nosaltres, que coneixem, que sabem que hi és, que és una matèria que només interactua amb la resta a través de la força de la gravetat. És a dir, no emet llum i no la podem veure. No? Però sí que podem sentir els seus efectes a través de l'atracció gravitatòria.
Perdona, que no hi hagi llum i no la podem veure implica que estem parlant del buit?
No, de fet estem parlant d'una matèria no lluminosa. Per exemple, què podria ser? Forats negres, no? Els forats negres, com tothom, no? L'imaginari popular sap, és un objecte que absorbeix llum però mai no n'emet, no? Uh-huh. I per tant això podria ser un component de la matèria fosca. No és el que agrada més avui dia. Hi ha altres...
Què vols dir no agrada?
No és el que funciona millor per explicar el que veiem a l'univers, no? Uh-huh. I per exemple la missió Euclid ens dirà si això funciona o no funciona. Agrada més des del punt de vista físic i d'explicar les observacions, algun tipus de partícules encara desconegudes. És a dir, partícules com les fonamentals, que formen part, fan els nostres àtoms, doncs algunes partícules que encara no coneixem. Hi ha una cosa que en diuen WIMPs, no? Partícules que interactuen de manera dèbil, una cosa en diuen accions, amb AX, no? No són accions d'aquestes de financeres, sí, sinó AX, eh? Però no s'han trobat encara. És a dir, que hi ha uns quants candidats des d'aquest punt de vista, per matèria fosca, vale?
Val.
I això és la part... No fàcil, però potser tindrem alguna
solució.
Comprensible. Després anem a l'energia fosca, que aquí sí que ja naveguem a base de bé.
Sí, no? Sí. Què és l'energia fosca? O què se suposa que és l'energia fosca?
Mira, doncs, per posar-ho en paraules planeres, tot i que és un repte, seria l'energia del buit. Quan a l'espai i li traiem tot, però tot, és a dir, qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol mínim d'àtom, el buit perfecte, allò encara té una certa energia, té una certa propietat, que és aquesta el que en diem energia del buit. De manera que, a mesura que va creixent l'espai de l'univers, a mesura que l'univers s'expandeix, aquesta energia també va creixent. I això fa que cada vegada l'univers s'expandeixi més ràpidament, no? Això no hem parlat, però sí que sabem des de fa més de 100 anys que l'univers s'expandeix, cada vegada és més gran. I, de fet, si tirem la càmera enrere, anem a un punt, farem que l'univers seria cada vegada més petit fins que era un punt de densitat infinita, que és el que va sorgir a través del Big Bang, no? Que són aquestes dues paraules que tothom coneix. Doncs des de fa uns 30 anys, a més de saber que l'univers s'expandeix, sabem que s'expandeix cada cop més ràpid. És a dir, que s'accelera mentre expandeix. I això sí que ja no es pot explicar, no? Un podia pensar, bueno, s'expandeix perquè hi va haver un patapam enorme i després va fent-se gran i
encara
estarà petit.
Encara estem veient l'explosió d'alguna manera.
Però aquest patapam enorme no pot explicar de cap manera que cada vegada vagi més ràpid. I la manera d'explicar que va més ràpid és aquesta.
Val, però... des de l'òptica més terràquia, que ja m'ha entès que hi ha una força que es diu de la gravetat i que et captura cap al centre de la Terra, i entenc que com més lluny estàs, més ràpid et porta cap a la Terra, suposo, no? Per la pròpia... o no?
No, t'atreu més com més a prop estàs de la massa que t'agafa. Però quan la massa és molt gran, llavors t'atreu fortament, també. Clar. Tot l'univers és molt massiu.
Llavors, si l'univers... si la Terra el que captures cap al centre... l'univers estaria fent el contrari? És a dir, que hi ha una força gravitacional que expel·leix cap a fora? Tindria sentit o no cap?
Té sentit. No és una força com a tal, sinó que, de fet, podem parlar del gran mite del tema de la física, que és Albert Einstein. No? Albert Einstein va aconseguir descriure unes equacions de l'univers i, perquè no volia que l'univers s'expandís, perquè no li semblava lògic, va fer el que en diuen una constant cosmològica, no? Que és el que feia que l'univers fos estàtic. Avui dia sabem que aquesta constant no és que fa l'univers estàtic, sinó que més s'expandeix. És a dir, que no és una força com les que coneixem, sinó que és una propietat de l'espai. I a mesura que l'univers creix, l'espai es crea. I a mesura que crea espai, també crea aquesta energia que cada vegada el fa més gran, diguéssim. Eh? Clar, ho sento perquè...
No, però aquesta mirada...
Al matí és dur, això, eh?
Clar, la mirada humana en això és difícil de... difícilment comprensible, no? Perquè per nosaltres no es pot crear del no-res aparentment, no? I cada cop crear-ho més ràpid.
Clar, és que el no-res, a més, és ni espai tan sols, i això sí que ens explota el cap.
Escolta, això que a vegades hem dit... ens ho pregunta algun oient. El que alguna vegada algú ha dit l'antimatèria és alguna d'aquestes matèries que estàvem dient?
No,
encara n'és una altra
encara
diferent?
Encara és una altra cosa, que això sí que està relativament conegut, perquè en sabem crear d'antimatèria, no? Hi ha una matèria que té unes propietats, on els electrons tenen càrrega negativa, els protons tenen càrrega positiva, i hi ha antimatèria on això passa just al revés.
Ahà,
i quan l'univers
com si fos a l'altra banda del mirall.
És com l'anti... Sí, és l'anticosa, sí, exactament. És justament la reflexió, el mirall de tot això, no? Quan l'univers es va crear, hi havia una gran quantitat de tots els tipus de matèria i antimatèria, però la propietat de l'antimatèria i la matèria és que quan es troben es destrueixen completament i només creen energia. Llavors, el que ens hem quedat nosaltres és el petit residu. Aquest 5% és el petit residu del que va quedar quan es va crear l'univers.
Ara de seguida me'n vaig cap a Cap Canaveral, però una darrera pregunta sobre aquesta qüestió. Algú que dirà, molt bé, i si descobrim l'energia fosca i la matèria fosca, això per nosaltres, més enllà del pur coneixement, és utilitzable? És a dir, hi ha alguna d'aquestes propietats que siguin útils per nosaltres? Trobéssim una forma d'energia alternativa a la que coneixem, per exemple, o no?
M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. De fet, és un clàssic, no? Per què fem tot això? I per què intentem? Doncs, de fet, no sabem l'utilitat d'això ara mateix. Qualsevol cosa que es faci en recerca bàsica és molt difícil dir. Tindrà una utilitat immediata en una sèrie d'aplicacions.
Clar.
La gràcia de tot plegat és que no sabem aquesta utilitat. És que són utilitats desconegudes i que això són les grans revolucions, les que et porta a fer coses que no pots anticipar, no? Llavors, adquirir coneixement és revolucionari sempre, perquè després et pot posar a fer passos de gegant, diguéssim.
Que no sabies
que, que existien. Sí.
En aquesta missió, com dèiem, hi participen 13 països europeus, els Estats Units, Canadà i el Japó, i pel que fa a les institucions implicades, hi ha el mateix Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i l'Institut de Física d'Altes Energies. Saludem a aquesta hora del matí des de Cap Canaveral, i a més deu ser molt d'hora al matí ara mateix, pobre, una persona que està vinculada al projecte des de l'inici, el professor d'investigació de l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Francisco Javier Castander Serentill. Què tal, Francisco Javier, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Sí? Quina hora és per allà?
6:45.
T'hem llevat d'hora, eh? Moltes gràcies.
Una mica, sí.
Moltes gràcies. Queden res, 5 hores, no, per l'enlairament, per tant, no sé si això es porta nervis o com, perquè clar, és un projecte, com ens deia ara l'Ignasi Ribas, que es fa a llarg termini.
Doncs sí, molts nervis i també molta expectació, molta il·lusió i moltes ganes de que s'enlairi i tot vagi bé.
On estaràs tu exactament? Perquè clar, moltes vegades ens imaginem aquesta èpica de les sortides de projectes espacials i aquelles sales de control enormes amb gent que si amb molt tensa i que llavors quan la cosa funciona bé aplaudeixen molt fort i quan no s'ensorren en la misèria. No sé on estaràs tu seguint tot plegat.
Doncs, per ser sincer, jo tampoc. No?
On em deixin?
De fet, bueno, ara el protocol s'encarrega SpaceX, no? Que és la companyia que l'aire el coet.
Elon Musk. I,
exactament. I bueno, tenim el protocol que hem d'anar a un lloc i ells ens portaran al Kennedy Space Center i d'allí anem on s'han dit que anem a una terrassa especial on es veu millor el llançament. Has d'estar a una certa distància del lloc on ser l'aire per seguretat i, bueno, ens han dit que és el millor lloc per veure-ho.
Bueno, has exactament. Hi havies estat tu a Cap Canaveral o no? Abans.
No, és la primera vegada.
Ostres, emocionant, no?
Molt.
Quina edat tens, per ser? Perquè, clar, és que si te dediques això de fa gaires anys i és el primer cop que hi trepitges, és gairebé el somni d'una vida, això.
Doncs, bueno, jo porto 17 anys treballant en aquest projecte, no? Així que, sí, és tot una feina durant molts anys que ara, bueno, pues és el moment clau, no? Que comença, bueno, a començar a prendre dades i, bueno, tot el que hem treballat, pues ara començarà a donar el seu fruit.
Des de Catalunya, ens dèiem, hi ha talent català al darrere, com el del Francisco Javier, no? Però què és el que s'ha fet, què és el que s'ha aportat de talent català que s'hagi fet aquí a Catalunya en aquesta missió de l'Agència Espacial Europea?
Doncs, en matèria de lo que volarà el satèl·lit, hem fet una roda de filtres de l'instrument infraroig. Uh-huh. I després, bueno, també hem desenvolupat molt software per la missió i en general, sobretot, molta cosa de les simulacions que es necessiten, no? I després, bueno, pues hem tingut també un paper significatiu en la gestió de la missió i hem estat 2 anys que hem liderat el consorci i també estem dintre de l'equip científic de l'Agència Espacial Europea que ha anat portant tota la missió i veure que tots els requeriments se compleixen i els objectius científics seran assolibles.
I aquesta missió que és Euclid, no ho he preguntat abans, però quant de temps ha de durar? I hem dit, és un missatge que bàsicament és una missió en què bàsicament s'envia un gran telescopi, com ens apuntava l'Ignasi Ribas, cap a les profunditats de l'espai per fer un gran mapa de la zona que desconeixem. Quant de temps dura? I a partir de quin moment la informació o les imatges, o no sé exactament com us arriba aquestes dades, en quina forma, a partir de quin moment seran útils, es podran començar a treballar i a tocar, diguem-ne?
Doncs, bueno, el coet s'enlairarà avui, estarà un mes de viatge fins a la seva òrbita, a 1.5 milions de quilòmetres de la Terra, i després començaran 2 mesos que se provarà que tot funciona bé, i a partir després de 3 mesos començarà ja a prendre les dades de fer el cartografiat i cada dia hi ha una finestra de 4 hores on envia les dades a la Terra i es van processant i després durant 6 anys estarà prenent dades
I les enviarà... És que em sembla al·lucinant. És que, clar, ho diem amb una tranquil·litat, que estarà a 1,5 milió de quilòmetres de la Terra i anirà enviant dades. Si a vegades sí, vols trucar algú i se't talla des d'un túnel, imagina't des d'1,5 milió de quilòmetres de distància.
De fet, quan vaig veure el satèl·lit just abans de que el fiquessin dintre del coet, una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció és que té una antena que és relativament petita. Un pam i mig, i aquesta antena és la que envia les dades des d'un 1,5 milió de quilòmetres, no? I això em va sorprendre moltíssim.
Hosti, una antena d'un pam i mig, eh? L'Ignasi somriu perquè diu, clar, imagina't, no? Sobre això, deia que estarà 6 anys, no?, aquest satèl·lit donant voltes i buscant aquesta informació. Quan dèiem amb aquesta tranquil·litat que està a 1,5 milió de quilòmetres de la Terra, això on és? És a dir, on va parar aquesta missió? Fins a on arriba? És dels llocs més llunyans on ha arribat alguna missió espacial o no?
Bueno, aquest és un lloc que es diu el punt de Lagrange 2, i és bàsicament on la força de gravetat del Sol i la força de gravetat de la Terra és la mateixa. I això crea unes condicions que per les òrbites dels satèl·lits són relativament estables, i per això és un lloc molt adient per portar missions espacials. No?
Però això és dins de la nostra... de la Via Làctea, de la nostra galàxia.
No, sí, dintre del sistema solar.
Dins del nostre sistema solar. Val. S'ha enviat alguna missió fora del sistema solar?
Doncs les Voyager de la NASA fa poc que van sortir del sistema solar.
I l'avantatge, em anava fent que sí amb el cap a l'Ignasi Ribas, és això, aquest punt en què la pressió que rep de la Terra i del Sol és la mateixa, i això quin benefici té?
És això que comentava el Francisco, que hi ha un equilibri, representa. Tu pots orbitar al voltant d'aquest punt, no estàs ben bé parat, però fas unes òrbites a 1,5 milió de quilòmetres en direcció contrària al Sol, és a dir, vist des d'aquest satèl·lit, es veurà la Terra i a darrere el Sol, representa, i allà té aquesta estabilitat. És a dir, que aquest satèl·lit, de fet, orbita no la Terra, sinó el Sol.
D'acord.
Com el nostre propi planeta. I això, per les escales de distància que comentaves, és aquí al costat, això.
És molt a prop.
Està a tocar de nosaltres.
Què dius ara?
Clar, és 3-4 vegades la distància a la Lluna. És en un alt lloc.
Perquè, pensant en això, enviar un coet, una missió molt més lluny, a partir de quin lloc no seria possible que ens enviés dades i no seria útil?
No, rebem dades de les Voyager encara.
Sí,
tant, tant. És a dir, els confins del sistema solar, que estem parlant en aquest cas de pràcticament 10.000 milions de quilòmetres.
Què dius?
Clar, des d'allà encara... Penses que hi ha una... Els senyals triguen hores i hores d'arribar aquí, no? Des d'un 1,5 milió de quilòmetres, doncs triguen una estoneta, uns minuts, uns segons, de fet. I en canvi, des d'allà, els confins del sistema solar triga molt més. Però... comunicar-se és possible. No seria una antena d'un pam, és una antena d'un
metre. Mica més gran, una miqueta més gran. No? Tornant al tema, al tema que s'estudia, Francisco Javier, abans ens deia l'Ignasi Ribas, clar, tenim la matèria fosca per una banda, l'energia fosca per una altra. No? L'energia fosca és la que coneixem menys coses, no?
Exactament. No en tenim ni idea de què és.
I bàsicament el que estem buscant és una resposta a per què l'univers funciona com funciona.
Sí, bueno, observem que cada vegada s'expandeix més ràpid i no sabem per què i volem entendre-ho.
D'aquesta manera també, ara quan no sé, quan una estació com aquesta que va fer bàsicament fotografies per entendre-ho d'aquesta manera, l'espai en zones molt llunyanes, perquè ens deies no sé quants milers de milions de galàxies pot arribar a capturar, diguem-ne, amb les seves imatges, això, tenint en compte que moltes vegades quan et trobes en una nit d'aquelles amb el cel obert hi ha algú que fa el xulo una miqueta i sap una miqueta on està cada estrella, aquesta, etc. I et diuen, però pensa que això, el que estem veient ara, en realitat no existeix, que és la imatge, el reflexe d'una cosa que va existir fa molt de temps, perquè la llum triga molt a arribar fins aquí, no? Aquestes fotografies que fa aquesta missió Euclid són d'ara o seran de fa anys?
Doncs, bueno, com la velocitat de la llum és finita, no? Doncs, quan reps la llum, és la llum que va ser emesa fa milers de milions d'anys. Llavors, tu veus les coses quan van emetre la seva llum, així que quan eren, tenien aquesta edat, no?, en el passat.
Sí, de fet, quan mirem el cel de nit, no?, i diem aquestes estrelles que veiem que van emetre llum al passat, estem parlant de que la van emetre fa segles o mil·lennis enrere. Aquí estem parlant de milers de milions d'anys, eh? Estem parlant de que la llum... De fet, Euclid hauria d'arribar a mesurar galàxies que estan a uns 10.000 milions d'anys llum. És a dir, que aquesta llum, més o menys, de l'ordre de 10.000
milions d'anys.
És a dir, que, clar, per això un telescopi d'aquest tipus és una màquina del temps. O sigui, ens permet observar l'univers en diferents etapes de la seva evolució. I això et permet veure com l'estructura de l'univers ha anat canviant amb el temps, perquè cada capa que veus a diferents distàncies representa que és una mena de foto de l'univers quan tenia una certa edat. No?
10.000 milions d'anys, la Terra té aquesta edat?
La meitat, aproximadament. És a dir, l'univers té uns 13.800 milions d'anys, el Sol va néixer fa uns 5.000 milions d'anys i la Terra, si fa, no fa igual.
Doncs, o sigui, la foto que rebrem és d'un món on no existeix, d'un univers on la Terra no existia?
Ui, no. Sí, sí, sí. Faltava molt perquè la Terra sorgís.
Hòstia, però...
Sí, sí. Però aquesta és la llum que es va generar en aquests llocs de l'univers i que ha estat viatjant fins ara a arribar-nos a nosaltres.
Però això vol dir perquè les galàxies també tenen edat, entenc.
Sí, i tant.
Llavors la Via Làctea és més jove que...
No, la Via Làctea, si fa o no fa, es va formar no molt més tard, uns quants centenars de milions d'anys després de que es formés l'univers. Mm-hmm. O potser més, eh? Potser uns 13.000 milions d'anys té, potser uns centenars de milions d'anys més tard. Però llavors la Via Làctea s'ha anat formant generacions d'estrelles i el nostre Sol és una de les últimes generacions d'estrelles que hi ha hagut. No l'última, però de les últimes. És a dir, que som fa 4 dies que estem aquí...
Uns nadons.
Sí, uns nadons.
Déu-n'hi-do. Hosti, és impactant, eh? Realment, en aquestes magnituds, que l'home pugui enviar a l'espai, a un milió i mig de quilòmetres d'aquí, i rebre imatges d'una cosa que va succeir quan la Terra no existia...
fa esclatar el cervell no. Únic, eh? Sí.
O sigui, costa de... La part de captar, no?
És la part xula aquesta, que ens sacseja.
No, les dimensions del que estem parlant s'escapen, almenys en un cervell tan simple, si voleu dir-ho així, com el meu, no? I més enrere es pot anar? És a dir, Francisco Javier, o sigui, les fotografies... poden anar més enrere, perquè l'univers m'has dit que quina edat té?
13.800.
O sigui, gairebé estem al punt, aquestes fotografies que ens arribin són del punt, de, no de l'inici, però de les beceroles de la creació de l'univers.
Bueno, són coses molt... Bueno, estarem veient les galàxies que es van crear al començament de l'univers, no? Però encara un pot mirar una mica més enllà, no? Que la primera llum que rebem és el que es diu la radiació còsmica de fons, i això bàsicament ens diu com era l'univers quan encara no s'havien format les galàxies, no? Mm-hmm. I bueno, això també, els satèl·lits de l'ESA i de la NASA han estat estudiant aquesta radiació còsmica de fons i ens dona molta informació de l'univers. Ara nosaltres veurem les primeres galàxies i com les galàxies han anat evolucionant des del seu naixement al començament de l'edat de l'univers fins a avui en dia.
Però el que vull dir és, perdona, o sigui, es pot arribar a la posició en què es pugui veure el Big Bang?
Doncs no. Bueno, almenys ara per ara no sabem com fer-ho, no? Perquè el que veiem, tenim aquesta radiació còsmica de fons i això és l'últim que podem veure. Almenys amb la tecnologia i com entenem l'univers. Però això és 300.000 anys després del naixement de l'univers.
Mm-hmm. O sigui, podem pensar que hi ha com una mena de tel, no? Un tel que ens tapa aquell moment inicial, que és un moment en què es va generar aquesta radiació còsmica de fons que avui dia encara veiem, però més enrere d'això, aquesta radiació, diguem-ho així, que tapa el que havia passat abans, no? Que és aquesta part. I directament no ho podrem veure. Mm-hmm. El que passa és que hi ha maneres d'intentar calcular o deduir què és el que va passar en aquests 380.000 anys inicials de la història de l'univers.
Sí, perdona. Digues.
No, que en aquesta radiació de fons té una estructura que depèn de lo que havia passat abans, no? Llavors, tu no veus lo que havia passat abans, però veus les conseqüències en aquesta imatge de què és lo que havia passat abans.
Mm-hmm. I les imatges, o sigui, a quin percentatge de l'univers correspon al que podrà veure aquest satèl·lit, aquesta, en fi, aquesta
emissió?
Doncs més o menys veurem un terç de lo que és l'univers.
Un terç? Resta... Però això és molt, no?
Doncs sí, clar que sí.
Però, no, però vull dir, a zones que no havíem vist mai?
Sí. Hi ha zones que seran per la primera vegada que les veiem. I, bueno, hem mesurat moltíssimes galàxies, però ara mesurarem encara moltes més.
Clar, imaginem-nos tot el cel, no? I d'aquest cel agafarem un terç d'aquest cel a la direcció correcta, unes quantes direccions que ens permetin veure molt lluny, i anirem mirant allà, engrandirem aquella part per anar tan profund com sigui possible i per anar tan enllà com sigui possible. I aquest mapa que farà la missió Euclid és el mapa més fantàstic que hem tingut mai els humans de l'univers.
És pura cartografia.
Totalment.
Digues, Francisco.
De fet, només veiem un terç, perquè tenim la galàxia al mig i la galàxia està plena de pols i la pols no ens deixa veure darrere, no?
Llavors, que algú netegi, no?
Panosa, no? La galàxia és panosa i no ens deixa veure el que hi ha més enllà.
Ostres, noi. I és veritat, ja arriba un punt que les dimensions de tot plegat em superen, no? Però em sembla fascinant la capacitat de la humanitat d'intentar voler saber sempre una miqueta més, fins i tot sense... De fet, per aquest mateix motiu, perquè no som capaços d'entendre alguna cosa, d'allà és on quan posem la banya, amb gent com l'Ignasi Ribas, el director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, o el Francisco Javier Castander Serentill, que és professor d'investigació de l'Institut de Ciències de l'Espai i que ara mateix es troba a Cap Canaveral, amb aquesta missió que li porta 17 anys de feina, que és la missió Euclid, que analitzarà a través d'aquest telescopi amb fotografies durant anys la matèria fosca, l'energia fosca que conforma bona part del que existeix a l'univers, tot i que no és el conegut, no és la part que coneixem, que té àtoms, que té matèria reconeixible. No? Digues, Ignasi.
Sí, només un apunt final. El nom de la missió, que és Euclid,
sí,
és el nom de l'inventor de geometria, és a dir, grec, del segle III abans de Crist, i que per tant ara, no, tornem aquí a intentar entendre la geometria, no de la Terra i no de l'espai proper, sinó de tot l'univers.
De tot l'univers, directament. La voluntat que hi ha al darrere és extraordinària, realment. Francisco Javier, que funcioni tot molt bé, espero que avanci cap a la direcció que ha d'anar i que ho gaudeixis també després de tants anys de feina. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Gràcies. Ignasi Ribas, ha estat com sempre un plaer.
Igualment.
Gràcies. Passa un minut de 3:15 del migdia. Va, fem una petita pausa i continuem.
RAC 1.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de via...
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
A tu que t'agrada el Pirineu i la natura, no pots deixar de visitar Mont Natura Pirineus. Aquest estiu no et perdis aquest allotjament únic, les activitats de natura i la restauració tradicional dels Pirineus.
Més informació a montnaturapirineus.com. Desconnecta i relaxa't a la natura.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Què? Que Superthings ve a Barcelona?
Del 29 de juny al 8 de juliol, els teus personatges preferits seran a Finestrelles Shopping Centre per compartir amb tu les seves aventures. Vine al Superthings Fest i coneix el Kid Fury, el Neon Blast i el Professor K. Gaudeix d'activitats, sorpreses i emporta't regals increïbles. Superthings Fest a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Via lliure amb Xavi Bundó. Només els caps de setmana a RAC 1.
Passen 3 minuts de 3:15. Hey!
Un bon vermut se serveix sempre amb un bon aperitiu. Frit Ràbic i Vermuts Miró t'ofereixen el vermut.
Oita, 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 com hi van, com hi van. Mira com sona. Ana Priscila Magriñá, bon dia.
Bon dia, què tal?
Hola, Tomàs Fuentes, bon dia.
Bon dia, guapíssims.
Bueno, no ha sonat no sé. A Tomàs Fuentes, això de sí. Dir guapíssim, sí?
Sí,
no,
sempre ho diu.
Ho diu sempre?
Sí, sí.
No t'escolto.
Ja, això mai. És una altra cosa, mai. No?
Hola, Júlia Cot, bon dia.
Hola, bon dia.
Va, que ja ho teniu aquí. Obre-ho ja i menja tot.
Què
ja.
Què tens tu?
Hi ha una cara de delit, hi ha una cosa al darrere. Una mica d'assortiment de fruits secs, còctel o formatge de Frit Ràbic. També tenim per aquí les patates casolanes, té, Patu.
Ah, va, gràcies.
Pati, pati.
Oh, que bones.
I hi aneu servint també, si voleu, el vermut Vino Rosso, l'autèntic vermut de Reus, elaborat seguint la recepta familiar més ben guardada. Avui, els oients que ens esteu escoltant a aquesta hora, podeu guanyar, com sempre, una ampolla de 3 litres d'autèntic vermut Miró Reserva.
Pregunta, hi ha una pregunta.
Sí.
Vinga, a veure, quina és?
Avui es veu que és el Dia Internacional de l'Acudit, que és una cosa...
Ah,
mira.
Que va morir un acudit fa molts anys. I...
sí, sí, els drets humans i dels acudits. Volem que ens envieu a través dels stories d'Instagram,
sí,
l'acudit més curt que sapigueu. Però que estigui bé.
O sigui, home, home, qualsevol...
home, noi...
Van dos i
com el
del mig, no? Vull dir, més curt
que això... No, però ja, ja l'has fet servir, aquest. A través dels stories d'Instagram.
El més curt, jo no ho sé, jo no en tinc ni idea, d'acudits. Aquí els home, que fan acudits són els senyors, aquests senyors, els altres dos.
No són llargs i dolents.
No, però, mira, és una bona cosa. Avui que això és el Dia Internacional de l'Acudit, no sé si teniu, els que us dediqueu a això de l'humor, la idea de l'acudit... Que de fa, no sé, 20 anys, que era com el centre de les converses.
Entre un home en bar, no?
Sí, ara, Jaimito, tal... Això ha desaparegut una mica bastant de les nostres vides, no? O sigui, popularment, la gent no explica acudits uns als altres des d'aquest calibre, sinó que s'ha traslladat...
Ja no hi ha l'EPE ja no existeix.
No, no, l'EPE no existeix, o sigui, ara s'ha traslladat en la cosa monologuista, no? En realitat és tot un gran format... I la idea... Ara la gent es passa memes més aviat.
Sí, sí, sí. O fa tuits, també. De vegades, no? que sí, però ja...
La idea d'un acudit?
D'entrar a un bar, no. És veritat que igual ho fas més com a monòleg, no? L'altre dia vaig entrar a un bar...
Exacte.
No,
però... Estem acudint, sí, a la mort de l'acudit?
Jo crec que és absoluta la mort de l'acudit. Com a unitat acudit... mínima de l'humor...
sí,
no?
O aquest acudit de tradició oral.
Sí.
Però vull dir que és veritat, ara jo crec que és una cosa que ja no es veu, però també vull dir, perquè la gràcia de part d'aquests acudits era que no els sabessis avui en dia amb les xarxes, amb els mitjans, vull dir, és molt difícil. Seria molt difícil no saber un acudit que, no? Que
jo els oblido ràpidament,
que et sorprengués. Sí, però jo crec que s'ha perdut això, aquesta tradició oral, però que evidentment que d'acudits n'hi ha, i hi ha memes, i hi ha mil coses, i hi ha tuits, i t'arriben, però... Això
I a grups de WhatsApp de cunyats ens envien memes, que seria l'equivalent a...
Exacte, sí, sí.
No, però vull dir, ara imagineu, un àpat familiar... que abans era un entorn en què teòricament podia aparèixer en qualsevol moment.
Gràcies a Déu que s'ha acabat.
S'ha acabat, això.
D'acudits del tiet, jo crec que sí.
S'ha acabat, però s'ha estès a tot l'any, perquè hi ha el grup de WhatsApp on s'envien els memes.
Els memes és una altra forma.
Ara ha canviat la sobretaula, que és veritat que el tiet t'ensenya els memes.
Mira aquest.
Oh, boníssim.
Mira aquest àudio de 40 minuts.
Però he de dir que, efectivament, gràcies a Déu, perquè com a explicadors d'acudits no ho sé, però com a receptors d'un acudit, a mi sempre m'han posat molt tens.
Els acudits?
No, si no quan et ve algú... Clar! Perquè et ve algú i diu...
Has de riure. Estàs obligat a riure.
És boníssim aquest que t'explicaré ara. Sí, sí, sí.
I no pots dir... No, ja me'n sé. No, te l'has de menjar una altra vegada.
Te l'has de menjar i tornar a fer. Hosti, és veritat, eh?
Puc dir una cosa? Una cosa, sí, és que... O sigui, jo crec que ha mort això, el que dèiem, eh? Aquest acudit, aquesta sobretaula. Entre...
Mamà!
Entre els adults,
aquesta
entre
cosa.
Els adults, però l'altre dia vaig fer una festa de pijama.
Cuetara, no ho sé.
Vaig fer una festa de pijama, sí, amb les amigues... jo no hi era, vull dir, jo la supervisava, jo no hi era, amb les amigues de la meva filla.
Sí, no et sent jo,
que tenen 9 anys i els nens sí que passen encara per aquesta fase.
Ah, sí, eh?
O sigui, van fer el moment de vine, que et van explicar acudits tots dolentíssims, a més, bueno, és igual, molt mal plantejats, allò que tu s'obliden els subjectes, vull dir, rematen coses que no havien plantejat, vull dir, va ser un caos, i molt violent, perquè jo els havia de riure, perquè, clar, als nens no els hi pots dir, això que has dit és una merda, vull dir, els has d'incentivar i dir, molt bé. Bueno, és igual. Però la, sí que la meva filla, que ara acaba de fer 9 anys, està molt en aquesta fase, tota la classe deia, ens han explicat aquest acudit i no sé què, i segueixen vius els Jaimitos i els clàssics. Sí, sí, sí.
Encara hi és el Jaimito.
De jocs de paraules, sí, sí, sí. I vaig pensar, mira...
Doncs encara no...
Suposo que ho anirà perdent quan tingui accés a les xarxes i tot això, però elles ara en el pati el joc és Eufòria i explica acudits.
Ah,
doncs mira, no, doncs estan... Llarga vida l'acudit, com a mínim al pati, doncs suposo, jo què sé.
Sí, però igual hem de fer una Eufòria d'acudits.
Estem rebent... El programa Juan y Medio, no?
Estem rebent molts missatges, eh?
Què diuen? A veure...
A veure, quins acudits. Ai, que riurem.
No estàs rient. T'estàs posant la mà a la boca com dient... Quin horror.
Va, jo només el llegeixo. Va. Estàs obsessionada... Ja està, és l'últim que he vist. Estàs obsessionada con la comida. No sé a què te refieres croquetamente.
Sí que és tens, eh?
És duríssim, això, eh?
Aquests són de pati d'escola, clarament.
És duríssim, eh? Bueno,
sí,
tenim
però
una,
són aquests, exacte.
Desenes i desenes, eh?
Però clar, és ara fa gros. Riure perquè...
Per entranyable.
Sí, perquè és de, sé que no riuré, i efectivament no rius, i rius. És molt estrany.
Però és entranyable,
sí,
d'alguna
sí.
manera.
I com no? Triareu ara? Si
jo no, si jo no ho he de triar, ja el triarà algú.
No, vols que t'expliqui l'últim acudit d'aquests que em van explicar i em va fer molt de riure, a mi?
No.
Si us plou, sisplau. Vinga.
És del meu gènere preferit, que és el com es diu tal en tal idioma.
Racisme.
Això també va rivalitat. No.
Sí, no, home, som bastant racistes normalment. Però
bueno, però no passa res perquè és dins de l'estat espanyol i aleshores no és racista.
Vale.
És una mica xenofòbia. Com es diu preservatiu en gallec?
Jo ja ric sense saber-ho.
Tu ves que ero dupito.
La veritat, és lamentable tot això que està passant.
Ah, pues mira, jo amb aquest, si no vaig estar rient 2 hores, no m'ho esperava. És l'últim acudit que m'ha fet riure d'aquest peus. Ara, això, és, aquesta és actitud, Pris, a mi que sí.
Està a mi m'ha fet
gràcia. A tu també t'ha fet gràcia, Bundó, que ara vol jugar.
S'està fent el seriot, ara.
Està
fent el seriot.
No, jo passo malament.
Arribarà a casa i...
És víctima del seu personatge.
L'explicaràs als teus fills. Mireu quin acudit més.
No, però hi ha una tradició d'explicar acudits en aquest país i és morta ja. Ja està.
Però que negatiu que ets, però si t'estan dient que el jovent està pujant explicant els pitjors acudits de la història, què més vols?
Però s'atura allà.
Que crec que els perdem, eh? Clar. Perquè és una fase. Clar. Però quan ets adult hi ha altres mitjans.
En el fons, però, el monòleg està convertit en diversos mini-acudits, no? Acudits, vull dir que en el fons és el mateix, però donant-li un aire d'un altre.
Sí, fer-ho menys impersonal, com entra un home a un bar. Aleshores fas una mica més de
ficció. L'altre dia vaig entrar a un bar.
Exacte, però una mica més d'empatia amb el públic.
Home, Tomàs, però com pots comprar aquesta teoria que el monòleg és una mica un acudit darrere un altre?
Sí. Home, sí que ho és. Jo faig
com que no? Dits.
A veure, que ara tenim dos professors.
És una història, té un desenvolupament.
Però el que fa funcionar la cosa...
I a veure què.
Ah, no, clar, estan ben lligats.
Però també després hi ha còmics, perdó, que fan una cosa que ara quedarà molt... que es diu one-liners, que en anglès...
Ui,
que són acudits d'una línia.
En anglès, per si
què
no
vols dir, acudits d'una línia?
Acudits curtets i, bueno, acudits això, però sense formar monòleg, no sé com dir-ho, com...
Un darrere l'altre?
Un darrere l'altre, temes
sigui,
diversos.
Eugenio.
Sí, més aviat.
És Eugenio. Més llarg l'Eugenio, no?
Eugenio. I a l'Àlvaro Carmona, quan feia comèdia, feia això. A Madrid hi ha un tio que es diu Luis Álvaro, que també en fa. Lenzo Vizcaíno també en fa. Bueno, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
Estem assistint a una batalla de galls entre profes de la Llama School. De veure quin sap més, eh? A veure quin és el profe de la Llama School que ens explica millor la teoria.
Fundador.
Exacte. Cot, alguna altra teoria respecte al monologuisme, cap on tendeix, cap a aquest món i tot això?
No, gràcies. Ja ho podreu llegir al meu proper llibre.
Reir?
Els monòlegs no són acudits un rere l'altre.
Tu vas caire d'opito.
Los acudidos, eh? Imaginava dir acudidos, eh? Los chistes que más me han hecho reír. De ahora y de siempre.
Et sorprendria lo dolents que són.
Vinga, anem amb la jornada de reflexió. Comences tu, Pris.
Va, amb aquests dies que hi ha molta gent que que té festa, i si no té festa, doncs amb el bon temps, al vespre fan això unes copetes, un vermutet, perquè el vermut ja no és només pel migdia.
No.
Ja te'l pots veure a l'hora que sigui.
Tot el dia.
Una miqueta de cava, i aleshores convides a gent a casa, treus les copes, I quantes copes et queden senceres al final de la nit? No sé si us passa, que sempre s'acaba trencant una copa, o estàs netejant-les i les estàs netejant amb cura, perquè allò del rentaplats, qui en tingui, doncs a vegades fa una miqueta de cosa posar-les al rentaplats i se't trenca allà la pica. I aleshores jo pregunto, estàs llegint els acudits, no? O sigui, per què em pagues per reflexionar si no m'escoltes i estàs llegint... No? Que ho sàpiga tota la classe.
Ara, llegeix
la nota, que ho sàpiga tota la classe.
Explica l'acudit i riem tots, exacte.
No, però va, tira.
No, ara l'explica.
Ja, home!
Digue'l, va.
Què li diu un jardinero al otro?
Un jardinero al otro.
Seamos felices mientras podamos.
Mira!
No l'he entès, jo.
No tinc en sticker.
No l'has entès?
No. No, un jardinero al otro.
Mientras podamos.
Ah! Ara l'entès.
S'està
pensant.
Però,
Bundó,
he pensat en Podemos.
El seamos felices mientras podamos el tinc en sticker pel mòbil.
Ah, sí? Ah, vale.
Sí.
Veus? Pues
un
això...
jardiner podant i que posa això. Veus? I que posa això. Seamos felices mientras podamos. Ara te l'envio, així el pots reenviar. I li pots donar vida.
Està.
Algun més?
Va, ja està. Tira.
Bé, ja no té gràcia el que
sí,
anava
a dir.
Ens agraden més els acudits de la gent.
T'has equivocat, perquè ara has parat i no passava res, la gent estava escoltant.
T'has equivocat, ha rigut tu, ha inventat la seva història.
No passa res.
El jefe pot fer el que sigui. Clar. En tot cas, la meva reflexió venia a dir, ja...